Ara seguim comentant-ho aquí a la taula, però tenim per telèfon la persona que estava, si no m'equivoco, assegut al costat del president Pasqual Maragall al Parlament quan deia aquesta famosa frase. És l'exconseller en cap, Josep Bargalló. Bon dia, senyor Bargalló, i moltíssimes gràcies per acompanyar-nos.
Hola, bon dia.
Sempre s'ha dit, no, i ho comentava ara en Josep Maria, que en aquell moment ningú sabia el que diria Pasqual Maragall i que es va sorprendre fins i tot els mateixos membres del Partit Socialista. El govern tampoc sabia que sortiria amb aquella frase, el president Maragall?
Alguns ho sabíem. Alguns ho sabíem. Alguns ho sabíem perquè aquell matí en un mitjà de Barcelona havia sortit un editorial que parlava d'això i que venia a dir que el debat sobre el tema del Carmel doncs era un debat que s'havia d'emmarcar en això, el 3%. El president Maragall, aquest editorial, el va, diguem-ne, frapar perquè va dir, doncs, escolta, és veritat. I a mi em va trucar al migdia, perquè això va ser a la tarda.
Sí, senyor.
Em va trucar al migdia i em va dir que ho diria. I jo, pel que sé, no em va trucar només a mi, diguem-ne, d'esquerra em va trucar només a mi, no va trucar ningú d'iniciativa que jo sàpiga, però sí que va trucar un parell o tres de consellers socialistes, també. Mm-hmm. Hi ha una foto, no sé si la va publicar El País, me sembla que sí, en què el moment que el president Maragall s'aixeca, jo l'agafo de l'americana perquè en qui ens ho havia dit, li havíem demanat que s'esperés a fer aquestes declaracions un cop acabat el ple del Carmel, perquè no volíem que el debat del Carmel, doncs, que creiem que era un debat que s'havia de fer, perquè precisament se'ns estava acusant de coses que nosaltres directament no havíem decidit, sinó que havíem decidit inicialment qui ens estava acusant, doncs creiem que el debat del Carmel havia d'acabar. Però quan es va aixecar jo ja vaig veure que anava a dir el que va dir, i hi ha una foto que es veu que l'agafo una mica de l'americana com a reacció natural de dir, ostres, t'havien demanat que no ho diguessis en aquest moment, però sabíem que ho diria. Eh? Vull dir, això sí que hi havia uns quants membres del govern que sabíem que ho diria.
Ara ja és parlar molt de política ficció, eh? Però com penseu que ho hauria d'haver dit perquè no hagués generat tot el revolt que va provocar i tot el trasbals que va marcar la sessió aquella del Parlament?
Quan vam començar govern, vam demanar informes sobre com havien estat les contractacions, l'informe que se'ns va lliurar de serveis, diguem-ne, jurídics i serveis d'alts serveis tècnics de la Generalitat, que era molt llarg, venia a dir que, diguem-ne, de la manera més suau possible, que s'havia de millorar molt el tema de les contractacions. Se'ns havia dirigit algun empresari explicant alguna cosa, però sense ganes d'explicar-ho en públic, ni tan sols de dir que ens ho havia dit, si dèiem que ens ho havia dit. Havíem intentat també apropar-nos a Fiscalia, que tampoc ens havia fet massa cas, i en la majoria del món de la premsa tampoc hi havia en aquests moments cap interès especial. Hi havia casos i casos, però sí, generalment hi havia una certa voluntat de no remoure-ho, no? I era evident que en una o altra ho acabaríem traient. Segurament que haguéssim volgut treure-ho d'una manera més planificada o d'una manera més ben treballada, però el president Maragall a migdia, després de la sessió del matí del debat i després d'haver llegit allò, va dir, ho he de dir. A qui ens ho va dir, li van dir, espera't i digue-ho quan acabi el debat, si no cal que acabi el ple, però sí que acabi el debat. I va haver un moment que va haver una frase, me sembla que era del Felip Puig, en el debat amb el conseller Nadal, i quan vaig veure que s'aixecava vaig dir, no s'espera, ho diu.
Clar, al final, com hem explicat a l'informatiu, a la notícia que ha explicat els fets, al final Pasqual Maragall es va haver de retractar davant de la querella que Artur Mas deia que li presentaria si no aportava proves. Quatre anys després, quan els Mossos entren al Palau de la Música i es comença a conèixer tot el que hi havia darrere, no? El finançament irregular de Convergència a través de Ferrovial, etc. Vas sentir com si haguéssim una mica reparat o una mica, no sé com dir-ho, que us donava, que els fets us acabaven donant la raó del que en aquell moment havia dit Pasqual Maragall?
A veure, el president Maragall es va retractar perquè havia l'Estatut. Això és, diguem-ne, sembla que ja ho he dit a la tertúlia, ho he dit. Si no arriba bé, si no hi ha l'Estatut damunt la taula, el president Maragall no s'hauria retractat. No sé com hagués acabat, si hagués hagut querella o no hagués hagut querella, hagués hagut moció de censura o no hagués hagut. Va haver alguna conseqüència directa que en principi semblava que serviria, que era la creació de l'oficina antifrau, que va ser un acord del tripartit del govern a partir d'allò, que va tardar una mica massa en fer-se i que després, diguem-ne, no ha acabat sent el que s'havíem previst que fos, o no ha acabat tenint realment totes les funcions que havia de tenir, perquè segurament la legislació tampoc hi ajudava, però, bé, jo, per exemple, no només el cas del Palau de la Música, jo soc de Torredembarra, i aquí vam tenir, diguem-ne, intervenció policial i alcalde a la presó. Era evident que un moviment alt havia d'esclatar, també era evident que el tripartit havia aparegut per remoure coses i alguna de les coses que havia de remoure era aquesta placidesa genèrica que hi havia en el país, i dic que era una placidesa que agafava tots els àmbits, eh? A tots, hi havia molta gent molt interessada en que les coses segurament ja no es tornessin a fer de la mateixa manera, però que tampoc calia remenar.
Josep Maria, Montse, Marc, si tu vols fer alguna pregunta.
Només una cosa amb el Josep Maria.
Sí.
Lo de Jerusalem va ser després de lo de Perpinyà.
Ah, sí senyor. Val, correcte. És que, clar, han passat 20 anys i també jo no hi era a Jerusalem, la memòria també. Però sí. Allò se li va donar molt de volada i tampoc crec que, en fi, no sé.
Però és que hi havia una foto que va esdevenir molt icònica.
Sí. Sí, la recordem. Però bé, això políticament, sí, per erosionar, això estava bé, però, clar, del ple aquell, efectivament, ho hem coincidit, no? L'Estatut estava en perill i Pasqual Maragall, el tripartit, va aguantar... O sigui, no va... I al final tothom, o la majoria, per salvar el nou Estatut, que era el tema estrella d'aquella legislatura, i encara la història així ha quedat, doncs al final tothom, mira, es va retractar o no va tirar endavant en aquell moment, ja van anar sortint a posteriori coses a tots cantons, sí. Però en aquell moment l'Estatut perillava i realment era el moment de l'Estatut i era el moment de la legislatura.
No, aprofitant que hi ha en Pep Bargalló, bon dia, Pep. Home, volia plantejar una cosa que, de fet, penso que la seva reflexió en aquest aspecte és necessària una miqueta, no quedant-nos en aquella anècdota, sinó en el que ha representat, diguem-ne, tota aquesta etapa des d'aquell moment, no? Si ho agafem com a punt d'inflexió, que només és una part del punt d'inflexió, que és la configuració d'una alternativa al govern nacionalista de la Generalitat, no? Com va ser la configuració del govern d'Esquerres que va presidir Pasqual Maragall, no? I a mi em sembla que tota aquesta etapa, fins i tot les dues últimes dècades, no? Ens han explicat moltes coses. Una d'elles és que en política tenir raó, fins i tot tenir l'estratègia correcta, no sempre és sinònim d'acceptació social i electoral, sinó moltes vegades al contrari. Per què ho dic, no? Sovint he pensat, i això és una cosa que molts cops, doncs, quan la planteges encara hi ha algú que es queda com descol·locat, no? Fixeu-vos que des de llavors, si una cosa es pot donar per aconseguir amb èxit, va ser l'aplicació diguem-ne, mil·limètrica de l'estratègia que havia dibuixat en aquell moment l'esquerra d'en Carot, d'en Puigcercós, del mateix Pep Bargalló, de l'Huguet, de la Llançana, de la Simó, d'en Treserres, no? De tota aquesta gent que era, escolteu, reforma estatutària per posar l'Estat davant del mirall i que tothom s'adoni que aquest Estat no és reformable, fer això amb el nacionalisme català autonomista des de l'oposició per obligar-lo a transitar cap a posicions més enllà de l'autonomisme, cap al sobiranisme, i per generar d'aquesta manera una reacció social de rebuig o de diguem-ne, doncs, de caiguda de la vena dels ulls sobre la inviabilitat del model autonòmic com a via de progrés per a Catalunya, que hagués d'acabar en la celebració d'un referèndum d'autodeterminació. Clar, si tu agafes aquest relat, doncs, que jo he fet ara en 30 segons, això va passar fil per randa. També és veritat que Esquerra va quedar amb 10 diputats, va perdre més de la meitat dels escons. Per tant, malgrat tenir l'estratègia que va conduir el país allà on volia conduir l'Esquerra Republicana, el resultat electoral va ser desastrós, i el preu que va pagar, em sembla que ningú millor que en Pep Bargalló el recorda, no? Per tant, doncs, a mi em sembla que malgrat que aquest aprenentatge, doncs, és una evidència, també tinc la sensació que la maduresa política, la maduresa social relacionada amb la política del país no ha acabat de fer el tomb cap a entendre que les estratègies no necessàriament han de respondre a models tàctics de corregut, sinó que han de tenir una projecció de llarg recorregut, no?
Sí, és que aquí són dos plans diferents. Una, diguem-ne, és el resultat d'unes eleccions. Que el fet d'unes eleccions s'hi sumen moltes coses, eh? S'hi suma l'economia d'aquell moment, la sensació social d'aquell moment, no, que passa al teu voltant, i l'altre és una estratègia política que pot ser encertada, però que en un moment concret, quan hi ha una contesa electoral, aquella estratègia no és el més important per a l'elector, o aquella estratègia a l'elector. Per tant, jo crec que hem tingut tots molts exemples, i de fet és una de les virtuts, diguem-ne, del funcionament de la democràcia parlamentària, que és que, bé, que les coses canvien, que les votacions sempre són iguals, i veníem d'un miratge, que les votacions sempre eren iguals una vegada rere l'altra a Catalunya, i aquest era un miratge que no funciona en cap democràcia parlamentària tant de temps, té l'explicació, que és el postfranquisme, etc. Però a mi em sembla que queda evident. L'Estatut també va haver-hi moments que a vegades s'han oblidat, aquell pacte de Zapatero i Mas en una nit, que no sabíem nosaltres, que no sabia, per exemple, Maragall. Heu dit una cosa abans en la tertúlia que també voldria matisar, perquè una cosa és el fet públic i l'altra és el fet real. Jo puc dir, estic convençut, i perquè en el Pasqual em vaig parlar en aquell moment i em vaig parlar després, i em vaig parlar bastant abans, diguem-ne, la seva malaltia. Una cosa és que formalment va ser el president Maragall qui ens va fer fora del govern, evident, però realment no ens va fer fora el president Maragall, perquè el president Maragall no ens hagués fet fora del govern. Ens va fer fora el PSOE. I ens va fer fora a Madrid. I aquí també va ser el començament del distanciament entre el president Maragall i el PSOE. O del distanciament evident entre el president Maragall i el PSOE. El president hagués volgut que la posició esquerra davant del referèndum de l'Estatut hagués estat sí, però un cop va saber que no seria sí, el president hagués volgut, diguem-ne, continuar tal com estava en el govern, o si més no fer aquest acte formal de fer fora Esquerra del govern, que dic que va ser perquè es va veure obligat per les pressions del partit, i les pressions del partit bàsicament des de Madrid.
Sí, sí, hola, Josep. Sí. És veritat que segurament no era la seva intenció ni el seu esperit, però bueno, també hem de recordar que Pasqual Maragall comença tot aquest camí de l'Estatut una mica contra Convergència, és a dir, quan diu, jo vull, farem un estatut, i l'altre Zapatero des de Madrid diu, sí, jo, tot el que surti del Parlament de Catalunya s'acceptarà, una mica per deixar descol·locat Artur Mas, després Artur Mas se'n va a parlar amb el Zapatero, una mica, és a dir, que no sabem quin és el pecat original de tot això. Si realment, ara ens deia Marc, hi havia una estratègia en Esquerra Republicana, sí, però sense el personatge concret, i parlo de personatge perquè crec que ho és, de Pasqual Maragall, que té aquesta, no sé si incontinència volguda o no volguda verbal, no sé si relacionada amb que ja hi havia alguna primera espurna del que després serà la seva malaltia, que fa que la gent diu les coses una mica com les pensa o no, no ho sé, eh? Però tot comença allà, quan algú vol fer, segurament de manera legítima, per tot el que significava i tot el que hi havia amagat i mai s'havia parlat, però hi ha un moment en què algú diu, ara tindrem l'eina, no? Ara tindrem l'eina de descol·locar Convergència definitivament. I després Esquerra Republicana diu que no en aquell estatut, és a dir, proposa que en el referèndum el seu electorat voti no. No sé fins a quin punt tot plegat, ara veient, no?, el que ha passat amb aquesta fagocitació que ha fet el PSC d'Esquerra Republicana, o com li ha donat la volta a la primera vegada que Esquerra Republicana ha arribat al govern, com ho veus tot plegat? És a dir, no sé si es pot parlar de culpables innocents o de responsables més o menys, però...
Mare, Montserrat, sí. A banda que jo com a no catòlic sóc dels pecats originals, m'acosta molt d'acceptar que existeixin.
Vale.
Però a banda d'això, mira, t'explicaré una cosa. Allò va ser molt complicat, el tema de l'Estatut. Ho era que el Zapatero vingués en plena campanya actual. No digués, sí, sí, el que aprovi el Parlament diré que sí. A veure, no?
Mira, Pep, jo recordo algú del teu partit, no?, en aquell moment de dir, és ell, hem trobat el personatge històric que permetrà que Catalunya esdevingui, doncs, si no una república independent, sí, confederada, no?
A mi el president Maragall em va encarregar que parlés amb diverses persones de Madrid per veure què en pensaven de l'Estatut, com havia quedat, i què en pensaven que podia passar al Congrés. I em vaig haver, perquè en algun cas no en tenia cap ganes, i en un altre sí, de parlar amb el Miguel Herrero de Miñón, amb el Nicolás Santorius i amb l'Alfonso Guerra, per separat, eh?
Déu-n'hi-do.
Per separat. I el resultat de com vaig tornar va ser, president, el món està al revés. A mi, el que em va dir, home, hauríeu de canviar alguna cosa, perquè alguna cosa és una mica dura i costarà que Madrid coli, però vaja, canviant alguna cosa potser farem, va ser el Nicolás Santorius. El que em va dir, mira, si us diem que no o us canviem massa, serà un guirigall i es liarà. I, per tant, la millor manera és que aquest estatut tiri endavant i després ja veurem com s'aplica. Va ser Herrero de Miñón. I el que em va dir, ni per casualitat, m'ho carrego i res de res, va ser l'Alfonso Guerra.
Ja quadra amb els personatges. Sí.
I a més d'això, Herrero de Miñón quadra amb el que havia dit la Montse Nevera al començament del que el Piqué i companyia volien fer.
Sí, sí.
No, ja, si em permets...
Sí, que el tema era molt complicat i vist de fora semblava que uns estaven una cosa, estaven l'altra, però la realitat era molt complexa i canviava cada dos per tres. Sí, sí.
No, ara que tenim en Josep Bargalló, i tu mateix has esmentat que com a conseqüència o com bé derivat d'aquest ple famós del 3% i aquesta conscienciació general de lluitar contra el frau, es va crear l'oficina antifrau. I jo crec que això ha estat, al final, una desil·lusió. S'ha perdut una gran oportunitat. No? Primer es va anomenar a un fiscal molt progressista, i que és el David Martínez Madero, no?, que era una persona...
Sí, que va ser una llàstima que es morís.
Es va morir. Quan... Sí. Va morir un atac de cor a Singapur.
Sí, jo estic convençut que ell hagués aconseguit que l'oficina...
funcionés.
Fos realment l'oficina antifrau. I a la mort seva ja no van anar les coses més.
Exacte. Es nomena Daniel de Alfonso, que després se sap, és un jutge que se sap que era l'home del Fernández Díaz aquí, que li xerrava tot. Del 2011 al 2016, eh? O sigui, atenció, és que són els anys claus. I la veritat és que crec, no sé si crec pel que estàs comentant ara, que ho compartim, es va perdre una oportunitat extraordinària perquè el prestigi de l'oficina antifrau, amb el pas de Daniel D'Alfonso, va caure a mínim.
Sí. El primer fiscal que li vam encarregar, no només la direcció de l'oficina, sinó que vam encarregar que la pensés i la muntés. El mare i jo vam parlar amb ell i vam escoltar. Aquest era un fiscal que tenia molta trajectòria, que la Unió Europea li havia encarregat la creació d'oficines antifrau en alguns dels nous països de la Unió Europea que venien de l'est, per dir-ho així, que havia portat casos contra la màfia italiana a la Costa del Sol, que s'havia tingut problemes amb la Fiscalia de l'Estat perquè era massa radical a l'hora de perseguir segons què, i que ens semblava que era la persona. S'ho va agafar amb entusiasme, jo n'estava convençut que allò funcionaria. Es va morir i va haver canvi de govern i totes aquestes coses, i l'oficina antifrau no ha estat el que havíem previst que fos, i això sí que va ser conseqüència directa d'aquelles paraules del president aquell dia, a l'acord de govern immediatament posterior de fer l'oficina antifrau.
Jo, res, com a últim comentari, recordeu que l'Estatut, no, com deia en Pep Bargalló, va tenir un part molt difícil al Parlament, entre altres coses, perquè, clar, Convergència i Unió va aprofitar per posar el llistó molt amunt en termes nacionals, especialment pel que fa, doncs, al finançament, no, el Consell Econòmic, etc. Amb Esquerra tinguent autèntiques dificultats per nedar i guardar la roba, no, estiguent en un govern i a la vegada, doncs, ostres, que Convergència no li robés la cartera, diguem-ne, de la, entre mil cometes, de la puresa nacional o autodeterminista, quan Esquerra es matava per saltar aquell llistó per dalt, va arribar Artur Mas i va passar per sota del llistó i es va reunir amb Zapatero i d'esquena el govern de la Generalitat va pactar una retallada que després, a més, s'hi va passar el raspall, no? Vull dir que bé, doncs aquestes anades i vingudes que un exercici de memòria com el d'avui, no?
Això va ser un dissabte a la nit, aquesta reunió de Zapatero Mas. Sí, senyor. I quan es va saber diumenge primer del matí, puc assegurar que ni el president Maragall, ni el conseller Saura, ni ningú sabia res de res de res. És a dir, el president Maragall no havia estat informat per part del president Zapatero de què faria aquesta reunió ni dels resultats de la reunió. Després li va tocar dir que sí al cap d'uns dies, li va tocar de dir que sí, que li havien dit, però no ho sabia i no ho sabia ningú.
Jo, per veure com evolucionen les coses, i ara que tenim a Josep Bargalló i ens ho podrà confirmar o desmentir, voldria destacar un fet, que és que el Partit Popular en aquell moment va tenir una actitud no de col·laboració, però com a mínim no va posar en absolut pals a les rodes, al revés. Jo diria que de col·laboració. I si va tenir problemes amb algú el Partit Popular, igual Montse Nebrera ara ho apuntava, és en Madrid. I ara, mira com... Ara, és una cosa que avui en dia seria impossible. No el PP de Catalunya, a tots els PPs. Seria impossible. El PP, en aquell moment, de Josep Piqué, liderat per Josep Piqué, amb Francesc Vendrell de segon, que va morir abans d'ahir, ahir o abans d'ahir, doncs crec, pel que es veia des de fora, jo no era dintre, però el que es veia des de fora és que i tenia voluntat de col·laboració. Hi havia articles que va haver de votar que no, però en el fons el PP de Catalunya pensava que eren acceptables. I realment, com han canviat les coses, perquè avui en dia això seria impensable, i a més, en aquella època no hi havia, i avui sí que hi ha, doncs, Vox, o hi havia, etcètera, no?
Josep Piqué tenia ganes de participar en allò.
Sí, sí, va participar.
De fet, no va poder votar. Sí,
sí. Va participar molt.
Jo vaig tenir reunions amb el Josep Piqué sobre el tema, que va anar molt bé, ara que diguem-ne, nota a peu de pàgina per posar una mica d'humor, una d'elles va ser un dinar a la Camarga, no me'n recordo si hi havia flors a la taula o no hi havia flors a la taula.
Micro segur que sí.
Però, diguem-ne, les reunions eren positives, és a dir, hi havia acords, hi havia desacords, per dir-ho amb tot com anaven les coses de l'Estatut, però no hi havia una negativa frontal, eren reunions que parlaves amb el Josep Piqué i alguna vegada amb el Francesc Vendrell i t'entenies a l'hora de parlar. Era allò de l'error de Minyones, t'entenies a l'hora de parlar, sabies que hi havia discrepàncies, però també sabies que hi havia punts en els quals hi havia una possibilitat d'arribar a acords, a consensos, i per tant, diguem-ne, que no hi hagués un vot en el Parlament que fos no rotund del Partit Popular. El Josep Piqué, diguem, van tenir diverses, i no només jo, d'altra gent, i no van ser en cap moment reunions crispades, gens.
El que sí és cert, és que hi havia, des del punt de vista tècnic, tenia un equip que l'ajudava i per veure què és el que era constitucionalment admissible i què és el que podia portar un estatut. Va haver-hi algunes discrepàncies respecte del que es podia fer, i recordo una reunió meva amb Josep Piqué al Palau de la Generalitat, amb en Pasqual Maragall, en aquell moment el que era el president de l'Institut d'Estudis Autonòmics, d'aleshores Carles Viver Pissunyer, i en Joan Saura, que estava molt interessat en que a dins de l'Estatut hi hagués tota la carta de drets, era el que més li interessava, que hi hagués drets i llibertats a dintre de l'Estatut, i en un moment determinat li comento, però clar, és que aquest Estatut alguna vegada vol blindar competències, el mateix que he dit sempre, i és impossible, perquè hi ha unes lleis de bases a la Constitució que ho fan difícil en alguns termes, no? I aleshores diu, què és això de les lleis de bases? Va dir Maragall. I aleshores es gira cap en Carles Viver i li diu, què és? Diu, que ho expliqui ella. Vaig explicar què són, i aleshores diu, ostres, diu en president, diu, aleshores tenim un problema. O sigui, a aquest nivell estava la cosa. Hi havia una voluntat política més enllà del que es podia fer, que després, en realitat, va quedar no res, perquè el que es podia fer tampoc des de Madrid es va permetre, i que recordo perfectament una trobada amb Soraya Sáenz de Santa Maria, que va dir que no és possible res perquè hi ha unes lleis orgàniques que ho fan impossible. La qual cosa no era certa. No era certa ni el que...
I a més l'Estatut és una llei orgànica més orgànica que les altres lleis orgàniques.
Clar, que és el que feia dir en Carles Viver, que es podia reformar des de l'Estatut la Constitució, versió aquesta de les reformes constitucionals que solament compartia ell, ha compartit mai ningú més en el Tribunal Constitucional. Però, en fi, que entre el que volien uns de més i els que volien altres de res, al final l'Estatut va tenir el grau d'acceptació que es va veure, que era una gran abstenció.
El que és increïble és que això té pocs precedents, em sembla que no té cap altre de precedent, almenys que jo conegui. L'Estatut es va elaborar en el Parlament de Catalunya. Va passar el primer examen dels lletrats del Parlament i del ple del Parlament, que l'aprova. Llavors se'n va a les dues cambres legislatives de l'Estat, al Congrés dels Diputats, que fan el mateix. Els lletrats allà s'ho miren i es vota i s'aprova amb reformes i amb cepillos, que deia el Guerra, i tal, però passa. I després va al Senat i també passa. I llavors ve, que això és el pitjor, ve aquí i es fa el referèndum. Amb poca participació, el que vulguis, però
va sortir que
es guanya. I quatre anys després, el Tribunal Suprem, és a dir, el Poder Legislatiu després ve el Tribunal Constitucional i s'ho carrega quatre anys després. Això té
perquè poc. En un moment determinat el Partit Socialista va eliminar el recurs previ d'inconstitucionalitat que hagués evitat tot això. És a dir, no hagués hagut un referèndum sobre una llei encara no aprovada, s'hagués pogut mirar des del punt de vista del Tribunal Constitucional. Una altra cosa és parlar del paper que fa el Tribunal Constitucional, però faria el mateix que amb qualsevol altra llei. El que passa és que ja no existia un recurs que des d'aquest punt de vista s'hauria d'haver mantingut pels estatuts d'autonomia, per evitar un conflicte polític de primer ordre que es va produir, que efectivament va portar, bueno, fins i tot a Montilla dir que era un català emprenyat, no?
Sí. No, atenció.
Sí, una manifestació que li va passar per sobre.
I no només afecció.
Montserrat, hi ha una cosa diferència de les altres lleis. És a dir, figura que en democràcia allò que es vota en referèndum és la màxima expressió de la sobirania popular.
Per això dic.
Figura que un jutge no pot canviar.
Efectivament. És un despropòsit que s'hagi pogut revisar per un tribunal de 12 persones, del qual hi havia dos que estaven fora, un que s'havia mort, l'altre abstingut, i que van aprovar per 6 a 4, amb 4 vots particulars, alguns dels quals eren força crítics. O sigui, un despropòsit que ens va dur...
Un precedent.
Bueno, aquí.
Que és el que has dit tu, un estatut que ara ningú se'l sent absolutament seu, ningú.
Efectivament.
Sí, sí, efectivament. Ningú, que ningú. Deu ser l'únic cas en què ningú pot dir no, això jo estic d'acord.
Exacte.
Josep Bargalló, conseller en cap d'aquell tripartit, conseller en cap el dia del famós 3%, moltíssimes gràcies per haver participat al matí a Ràdio Estel.
A vosaltres.
I ara ho deies fa un moment, Josep Maria, em parlaves del paper que havia jugat internament al PP, deies que tu no hi eres dins. Tenim una persona que sí que hi era dins, perquè un tertulià d'aquest programa era diputat en aquell moment del Partit Popular, que és Joan López Alegre, que ens està escoltant per telèfon. Bon dia, Joan.
Què tal? Bon dia. Això és un viatge a la meva joventut.
No ets l'únic que viatja a la joventut, eh? Jo també.
Sí, et poso o emprenyar-me amb vosaltres.
Eh? Jo et volia preguntar, i ara parlarem amb els tertulians, però et volia preguntar, tu com a diputat assegut als escons, quan vas sentir Pasqual Maragall dient allò del 3%, com ho vau rebre? Com va ser la sensació a la cambra?
Bueno, la veritat és que la conversa que teníeu ara era molt interessant. Eh? Dit això, el que tu em preguntes, en aquella època la configuració del Parlament era diferent d'entrada a les sessions de control, això ho recordareu tots perfectament, eren a la tarda, no al dematí, com es fan ara, i el Partit Popular no estava assentat com ara a la muntanya, sinó que estàvem assentats en el costat, diguéssim, esquerra o dret, depèn de com tu miris, però entrant per la porta en l'hemicicle. Amb la qual jo vaig veure la seqüència en primera persona perquè jo seia a segona fila, just al darrere del president del grup i del portaveu, i els dos, malauradament, no hi són, tant el Josep Pica com el Francesc Vendrell. I el moment va ser molt curiós perquè el Maragall feien unes fitxes, tu recordaràs bé, amb una espècie com de carpetetes transparents on ell anava com tenint un guió de les respostes a les preguntes de la sessió de control, i allò no estava escrit en el guió. I jo ho veia perquè estaves en paral·lel, i ell tira la carpeteta sobre d'aquelles tauletes que hi havia, no sé si ara ja són, encara són iguales o no, i llavors és quan va i diu allò que vostès tenen un problema. No? A partir d'aquí, en realitat, Maragall va verbalitzar el que era com una espècie de secret Vox Populi, que després, a l'any 2009, en tot el cas Palau, es va ja saber, però també és veritat que ell en aquell moment es va acollonir del que havia fet i ho va retirar en el mateix ple, i per tant va ser com el que Piqué, ja que n'heu parlat en aquesta estona prèvia, ell citava com l'Omertà a Catalunya. Doncs va haver-hi uns segons per als que es va obrir la porta de l'Omertà, però es va tornar a tancar i es va mantindre aquesta Omertà. Mm-hmm.
Tu com dèiem ara aquí a la taula, tu també creus que allò, encara que ara ho deies, que es va tancar aquella porta, va canviar la política catalana, que després d'allò res va tornar a ser igual?
Bueno, jo crec que en realitat el que va començar a canviar la política catalana va ser el primer tripartit, que al final ara teníeu aquí en el Bargalló, aquell primer tripartit va rebentar per aquell despropòsit absolutament intolerable de viatge de Carod Rovira a Perpinyà per reunir-se amb ETA. Però jo crec que el que va canviar, des de l'any 80 fins al 2003 havíem tingut un govern del pujolisme. El pujolisme havia creat una forma de fer política amb el que després hem sabut, que era tota aquesta gran trama de corrupció que s'havia institucionalitzat i que pràcticament les empreses incorporaven a la seva comptabilitat com un cos més i tal. I el tripartit va canviar això. Falta saber, Maragall a les seves memòries diu que els seus anys de Palau no van ser els més feliços de la seva carrera política. A mi sempre m'ha quedat el dubte de si un Maragall amb més mans lliures, un Maragall més àgil en tots els sentits, poder en aquell moment ja començava a tenir alguna cosa de la trista malaltia que pateix i que tant l'afecta amb ell i la seva família. Doncs si les coses no haguessin sigut diferents, jo recordo la campanya prèvia de Maragall que guanya en vots però no en escons, que hi havia molta il·lusió de molta gent en acabar amb el que representava el nacionalisme i el que havia sigut el pujolisme, i aquell tripartit va ser una gran frustració per molta gent. Mm.
Joan, moltíssimes gràcies per haver participat a la tertúlia.
A vosaltres. Puc fer un comentari de lo que heu dit abans?
Ah, sí, tant, i tant, el que vulguis.
Mira, jo et diré una cosa, ja que hi ha la Montse i també hi ets tu. La Montse segurament té molta més informació del que va passar aquells dies, perquè ella anava a reunions per negociar l'Estatut, etc. Però estic d'acord en part amb el que heu dit vosaltres. Jo tinc la convicció que, efectivament, Piqué tenia la voluntat de consensuar i de pactar l'Estatut, perquè ella, en la seva estratègia política, tenia la idea, des del meu punt de vista equivocada, i reconec que Piqué té una talla intel·lectual, una trajectòria, una capacitat que necessitaria 15 vides per poder-la tenir, vale? Però jo crec que ell tenia la idea i l'estratègia de que el PP participés de l'Estatut, podia normalitzar el PP com a força política a Catalunya. Jo crec que, no sé si això la Montse ho pot compartir o no, però jo crec que aquesta era l'estratègia que tenia Josep Piqué. Ara, us he de dir una cosa, i per això dic que la Montse segurament tenia molta més informació en aquell moment que jo, per molt que jo fos diputat. Aquesta és una estratègia que en realitat mai es va compartir ni amb el partit, ni la va aprovar cap document estratègic de cap congrés, ni la va compartir mai amb el grup parlamentari, entre altres coses perquè Piqué, que era una persona molt ocupada i que tenia moltes coses que fer, no presidia les reunions del grup parlamentari, fins al punt de que, com a anècdota, nosaltres arribem com a diputats del PP el dia del ple de l'Estatut a la votació sense saber què és el que votarà el grup parlamentari popular. Vale? I jo no sé quants diputats de lo que aleshores era el meu grup parlamentari van rebre trucades, però jo vaig rebre trucades de lo que en aquells moments era el coordinador general del partit, el secretari general, que eren Zaplanas i Acebe, a les que et preguntaven directament, escolta'm, tu que ets diputat, què votaries, això? I jo els hi vaig donar la meva opinió sobre el particular. Per tant, sí que és evident que Piqué volia fer el que heu estat explicant, des del meu punt de vista, evident. Tota la història, òbviament, es pot interpretar com vulguis, però tal com jo vaig veure aquella legislatura, jo crec que Piqué volia fer això, ja us ho dic, jo políticament crec que era un error, perquè jo crec que el PP no hagués hagut ni de participar de la ponència d'aquell Estatut, perquè això, en realitat, la reforma de l'Estatut, venint d'una prèvia absolutament intolerable des d'un punt de vista de la lògica democràtica, com era el pacte del Tinell, que excluïa qualsevol mena de conversació amb el PP, jo crec que el PP ja no hagués hagut ni de participar d'això, però seguirà una estratègia legítima, tan legítima com la contrària que jo defensava, encara que ningú em va demanar la meva opinió, segurament tampoc tenia cap rellevància. I tal, també us he de dir que no va ser una estratègia consensuada i, per tant, la topada aquesta que dieu que va tenir amb el PP nacional, a la que jo crec que Rajoy té una part de responsabilitat, perquè a l'hora de la veritat Rajoy va fer de Rajoy i no es va mullar ni en un sentit ni en l'altre, i és més, crec inclús que ell va prometre una cosa i la contrària a les diverses faccions internes del PP, dels que pensaven una cosa i de les que pensaven una altra cosa, però poder el que es va perdre és una oportunitat de debat intern sobre què és el que tenia que ser el PP quan fos gran, que no es va fer en aquell moment i que a dia d'avui, quan veus també les posicions que manté Alejandro Fernández i les que manté Núñez Feijóo, crec que segueix sent el gran debat històric que el PP de Catalunya té pendent. Perdona, que us hagi fet aquest comentari durant un minut.
No, i ara...
Sort d'escoltar aquesta conversa. La meva posició en aquell moment, absolutament irrellevant a segona fila dels diputats, doncs la meva vivència va ser aquesta, que en realitat jo me n'assentava del que pensava fer el meu grup parlamentari moltes vegades per la premsa.
Sí, jo comparteixo moltes de les coses que ara està dient en Joan. Primer, respecte del que va significar la indignitat, sempre ho he considerat i ho he dit 25.000 vegades, de qualsevol cordó sanitari, el pacte del Tinell va ser una ignomínia. Això vagi per davant. Després, la segona, que també és certa, és la manera molt individual, molt individualista, que tenia Josep Piqué d'entendre aquest aterratge que va fer el partit, que mai va tenir realment una... Més que la corretja de transmissió que va ser Francesc Vendrell, que es va demostrar que no era una corretja eficient pel Partit Popular, tant com estava pensat, i tot i que molts altres partits, perquè jo recordo Enric Millo, quan encara hi era Unió, que ens deia que alguna vegada estava al faristol i passava per davant una amb una boleta, amb una cosa, i li deia... hem de votar el contrari del que dèiem, no? I aleshores deia, penseu que tots els arguments que he donat són per dir que sí? Doncs no, perquè canviava d'opinió, perquè li havien dit que havia de canviar d'opinió. I crec que això passa a tots els partits, per tant, és possible que els diputats no se n'enterin, o que rebin una trucada des de Gènova a Urgell, i aquesta trucada de Gènova a Urgell, em refereixo al PP, seu de Madrid a la seu de Barcelona i de la seu de Barcelona al Parlament, això ho he viscut jo, i crec que passa en general, que els partits governen els grups parlamentaris, els grups parlamentaris tenen que tenir. Després, una altra cosa és què és el que volia fer Josep Piqué. I les meves converses directes amb ell, la seva idea era reconstruir el centre-dret a Catalunya, de tal manera que a través d'Unió Democràtica i després la pròpia Convergència, hi hagués aquí una dreta a l'estil europeu, conservadora, liberal, si es pogués fer a l'estil d'allò que volia Aznar, no? Que els liberals, els conservadors i els democristians poguessin conviure a dins d'un gran partit que donés una alternativa, evidentment, democràtica i catalanista, i que, per tant, bueno, si després sortia un Vox, que després va sortir igual, doncs que fos aquest l'altre partit, no? Però és veritat, i jo comparteixo, que era una visió poc compartida, és a dir, des d'un punt de vista de lideratge, molt des de la cúpula, molt cesarista, molt en general del que fan els partits, no? Ara segurament podríem dir que Pedro Sánchez també té una idea i la resta fa una mica de corretja de transmissió, però que efectivament mai es va compartir amb el partit i que va fer que aquest debat sobre què quiere ser el Partit Popular estigui encara per fer i, bueno, i no sé ara ja amb Vox si es fa.
En aquella campanya, de la campanya del referèndum que heu parlat, que va tenir una participació baixíssima, i que jo, a més, ho he dit sempre, crec que deu ser l'única vegada de la meva vida que he coincidit votant exactament el mateix que algú que Esquerra Republicana. Sí. Realment diferents, perquè jo vaig anar a votar que no aquell estatut. I tal, però aquella campanya del referèndum en realitat és el que històricament va donar peu al naixement de Ciutadans. Si tu penses, el PP en aquells moments fa una campanya amb un cartell electoral que es deia Digues No, on el Digues era gegantí i el No era superpetit en el pòster, el qual també demostrava els problemes que tenia el PP interns de posicions diferents, on les posicions de Vendrell i Piqué en Pau Descansin eren absolutament diferents de les que tenia jo, encara que, ja ho he dit, a mi realment mai me les van preguntar, no? per dir-ho d'alguna manera. Però, sens dubte, la sensació d'orfandat de molta gent durant aquell referèndum i el que podia representar l'aprovació d'aquell estatut és el que després va permetre a les eleccions següents que convoca Maragall amb un dia estrany, perquè es van fer, ho recordareu bé, un dia de Tots Sants, molt a lo Maragall. És el que va permetre l'aparició de Ciutadans. Amb una posició del PP més clara, en un sentit o en l'altre, No, jo no vull dir el que jo crec que és millor que el que creien ells, perquè ja t'ho dic, jo puc discrepar del que pensava en Piqué o Vendrell, però si reconec una talla intel·lectual que, sens dubte, ja no tinc. Però sens dubte, aquella posició del PP del digues gegantí amb un no enano és el que va facilitar l'aparició de Ciutadans. I el PP també s'hauria de plantejar, perquè cada vegada que apareix un partit polític que li fa la competència a Catalunya, abans Ciutadans o ara Vox, sempre d'entrada atreu millors resultats que el PP, perquè hi ha una desconfiança atàvica d'una part del potencial votant del PP cap al propi PP aquí a Catalunya.
Mira, a mi se'm fa molt estrany pensar que Josep Piqué anava més o menys per lliure. Aquí estic davant de dos exdiputats del Partit Popular, me'n guardaré molt els dos teniu, Joan i Montse Joan, molta més informació. Però, a veure, el que jo vaig veure, la legislatura del 1996 al 2000, la primera de José María Aznar, jo estava a Madrid, i vaig veure com de mica en mica, no va ser tan lent, com Josep Piqué, que primer, recomanat, entre cometes, per Convergència i Unió, va i el nomenen ministre d'Indústria, sí. I aleshores Aznar es comença a veure seduït per Josep Piqué. Li encanta l'estil de Josep Piqué, tant que el nomena portaveu del govern. Va passar uns anys que Josep Piqué era l'ombra, anava sempre, en els viatges internacionals sempre hi anava, i parlava en nom d'Aznar, i tenien una sintonia, en aquells moments com a mínim, considerable. A mi m'estranyaria moltíssim que Josep Piqué actués, entre cometes, per lliure en aquest aterratge que va fer a Catalunya, en el PP català, per canviar-li l'orientació. Ho estàveu comentant vosaltres dos molt millor que jo, no? Tant la Montse com tu, Joan. I m'estranyaria molt que Aznar no ho sapigués. M'estranya, vaja, no ho crec.
Al moment de l'Estatut ja no hi ha Aznar. Hi ha,
sí, però continua manant i orientant, no, no fotem.
No, la ruptura entre Aznar i Rajoy, jo no sé, Montse, tu ser diputada després que jo, és una ruptura profunda.
Total.
I que a dia d'avui
no s'ha guarit.
No s'ha arreglat.
No s'ha arreglat.
Com el que tu estàs dient. Segurament Piqué tenia la sensació de que ell tenia un aval de la direcció de Génova 13, perquè Rajoy, tal com és, li deuria anar a Piqué, li diria, oye, yo pienso no sé què, l'altre li diria sí, i després li diria anar a Cebes i Zaplana, a dir-li, oye, esto no puede ser, i l'altre li deuria dir sí, perquè això...
Bueno, fins que a Cebes i Zaplana van guanyar, bueno, fonamentalment a Cebes, quan s'embarca aquí, desacredita Piqué, i Piqué se'n va. L'any 2007 diu adiós. Adiós. Imagina't si hi ha una discrepància.
Ben, no sé. Els millors resultats per al PP a Catalunya, no? Va arribar a 15 diputats, si no m'equivoco. I probablement és el PP que arriba a 15 diputats. És el PP que no renuncia a participar de les converses del país. És el PP, per exemple, que utilitza el català com a llengua vehicular i única en institucions com el Parlament. Per tant, és un PP que en aquell moment busca la homologació en un entorn de país com el que... No. Com el és el o sigui, jo ho veig així, Joan, eh? I de fet, els 15 diputats són els que són en aquell moment i no ho són ara.
Dades a la mà. El millor resultat històric amb número de vots i amb percentatge de vot a Catalunya, al PP, el treu Aleix Vidal Quadras a les eleccions de l'any 95, amb 17 diputats, i el millor resultat amb número de diputats, perquè la llei d'on l'afavoreix, encara que té menys percentatge i menys vots, és d'Alicia Sánchez Camacho. Disculpa, no vull fer-me ni el tonto ni esmenar-te.
Però... No, ja t'entenc.
Sí, és veritat, però... que entre un sembla que 19,
amb,
no?
Amb vots i amb escons. Mm. És el de Vidal Quadras.
Tens raó.
Amb diputats és el de l'Alicia. No, Piqué... Piqué jo crec que era una mica el que li ha passat sempre al PP, una persona que agradava molt a Madrid perquè era un català però que no és desleal, que agradava molt aquí a depèn de quines èlits, a Foment, al Cercle d'Economia i tal, però que després, clar, tu has de connectar amb els votants que té el PP, que són els que té, per exemple, Xavi García Albiol.
Tampoc,
sí. Un cas diferent aquest, a Badalona, és un cas diferent. Crec, sincerament.
Sí, perquè al Parlament Xavi García Albiol tampoc fa...
Exacte. I en canvi a Badalona va guanyar tots els districtes.
Em refereixo a la sociologia. El votant del PP Catalunya està molt concentrat. Està molt concentrat a Hospitalet, a Badalona, on estic jo ara aquí a Mataró, a Terrassa, és a totes les grans ciutats del cinturón, on si tu t'ho mires contra el tòpic de que el PP és el partit dels rics, etc., no és cert. El PP concentra el seu vot a Catalunya, a totes les ciutats del cinturón. I hi havia una greu dificultat per connectar aquest discurs del Piqué amb la realitat sociològica del votant del PP.
I a la vegada tampoc, em sembla que sigui contradictori, també Vidal Quadras participava de les converses de país en aquell moment, eh?
Sí.
Bueno, és que hi ha un canvi. El Quadras té un canvi radical.
Sí, sí. Després d'aquest ple, i l'Estatut, i l'independentisme, canvia tot. Clar.
Bueno, home. És que la gent canvia.
Sí, no, però la història és la que és, i esclar, condiciona canvis. És que és normal, és el que estem parlant des de que vam començar. Aquell ple famós del 3% i tal, d'aquí se'n deriven moltes coses, i entre elles, doncs, tot l'embolic, el 2012 comença amb les diades, etcètera, sí.
Sí, i d'aquí dos dies en Joan el tindrem fent manifestacions independentistes, ja ho veureu.
Escolta, Joan, a Badalona, jo conec gent a Badalona, independentistes, que voten per alcalde en el Xavier García Albiol.
Home, clar.
O sigui que les votacions municipals, és que són molt... Crec jo, és que, a veure, no em vull fer el savi davant de dues persones, o tres persones, tots plegats, no, però sí que...
Dues,
municipals canvien molt les municipals. No. Hi ha l'exemple aquell de Sabadell que es deia sempre, que guanyava, el Pujol guanyava les autonòmiques, a les generals guanyaven els socialistes i a les municipals guanyava el candidat d'Iniciativa.
El Ferrer.
O sigui que les municipals jo crec que no, això el cas de Badalona jo crec que és un cas molt singular, no és extrapolable amb el cas de Piqué.
No, jo em referia només a la sociologia del votant.
Sí, però fixa't, Joan, en una cosa que, de fet, tu em sembla que la vas viure de prop. Quan Ciutadans guanya les eleccions a Catalunya, Inés Arrimadas modula molt el seu discurs. Fins i tot fa un discurs que intenta abraçar la gent que aspira a l'independentisme, etc. No? El que passa que és veritat també que això, doncs, el propi partit i la base, entenc, els quadres del partit i la base social que té, no ho accepta. I Arrimadas torna a fer un gir i tot torna el seu discurs més radical i llavors doncs, fa el pas que fa i les coses van com van.
Sí, clar, depèn del que vulguis.
Sí, sí,
el PP, clar. En un moment determinat, ja dic, aquesta idea de Piqué és que deixa de ser el PP que havia estat, que pot tenir un resultat bo o menys bo, però és un partit residual des del punt de vista de la governança, i pensa que pot fer per articular el centre-dreta a Catalunya, catalanista, però de cap manera independentista, sí. Pensant en aquella convergència i sobretot en aquella Unió Democràtica, que tenia unes bases més de joves que poder sí que ho eren, però que, bueno, contemporitzaven amb una idea d'una Espanya plural que després aquesta idea se la queda Podemos, no?
Que això,
ja veus tu.
En un moment determinat, Aznar, i el pacte del Tinell, el gran interlocutor d'Aznar era Duran Lleida durant uns anys. Aquesta idea l'Aznar ja li donava pel cap, perquè veia que aquí no el PP aquella línia no guanyaria mai.
Després tot es radicalitza, i jo recordo Aznar dient, doncs aquí el PP ha de ser el bastió de la resistència davant d'una Catalunya que està malalta, i això m'ho diu directament.
Però inicialment
no és això. I clar, és que les coses van anar, jo crec que canviant i complicant-se molt, i de més, bueno, les intencions empedren a l'infern, no? Sí. O sigui que, per molt bones que siguin.
Va, Joan, em sap greu, si ho arribo a saber, et porto aquí la taula i fem la tertúlia aquí també.
Estic aquí m'atero treballant. No?
Vale.
Una abraçada a tots, estimats amics.
Moltíssimes gràcies.
Adéu, Joan.
Segur que en seguirem parlant, perquè ara hem fet els 20 anys del ple del 3%, però vindran...
20 anys de tot.